El grup d'en comunica als treballadors el tancament de gamma per augmentar la marca Lacao. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'anunci arriba després de mesos de negociacions entre el govern i el grup empresarial català perquè les vaqueries formessin part d'una empresa pública o privada, un fet que han descartat. Pel moment no hi ha data concreta del tancament de l'embotelladora de llet de Mallorca, tot i que l'empresa ja ha anunciat els 14 treballadors que seran recol·locats en altres tasques. El delegat sindical Jesús Ávila explica que d'ençà de Nadal les negociacions es varen estancar.
Molta gent se queixa del preu, que bueno, nosaltres en el projecte volíem baixar aquest preu i conservar lo tradicional. O sigui, creiem que deixar perdre gamma era deixar perdre una identitat local molt, molt gran. Estem perdent sempre el poc que tenim per deixar-nos endur per el turisme.
El govern que lamenta que es perdi una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa assegura que continuarà cercant solucions pel futur de la ramaderia lletera. La plana laboral i econòmica marca l'actualitat avui que han conegut les dades de l'atur, que el mes de febrer deixen una caiguda interanual del 7%, mentre l'ocupació puja un 2%. És dimarts, dia 3 de març, i a aquesta hora el sistema informàtic dels centres de salut de les Illes Balears torna a funcionar en normalitat, després d'hores bloquejades per una errada informàtica. Toni Mateu.
I fins passades les dues del migdia, els professionals no han pogut accedir als historials mèdics ni tampoc gestionar el torn del pacient. Això ha provocat confusió i també malestar entre els usuaris. El motiu, segons l'IBE Salut, ha estat la renovació de certificats per part de la Direcció General de Transformació Digital.
I un incendi a les avingudes a Palma ha obligat a desviar el trànsit a diversos trams durant gairebé una hora.
El foc ha tingut lloc, el setapit ja està extingit. S'ha produït a migdia per un encens que una vegada tret a la terrassa que la foc a la roba que estava estesa i ha causat un segon que ha deixat un ferit lleu. La circulació ja s'ha restablert en normalitat.
I Donald Trump llança un advertiment a Pedro Sánchez i diu que tallarà tot el comerç amb Espanya si no canvia la seva postura en relació amb l'Iran.
Ho ha dit el president dels Estats Units i ho ha dit des de la Casa Blanca en una compareixença en què ha qualificat Espanya d'un aliat terrible.
I could tomorrow stop, or today, even better.
Demà mateix, o fins i tot avui mateix, que encara és millor, ja pot tallar tots els vincles amb Espanya, ha dit Trump.
I precisament la guerra entre els Estats Units i Israel amb l'Iran ha marcat la primera jornada de la Fira Turística de Berlín.
Els empresaris del sector i les institucions es mostren preocupats davant la inestabilitat geopolítica, l'expectativa de com evoluciona per saber quines seran les conseqüències econòmiques. Els turoperadors parlen ara de bones perspectives per enguany. Valoració positiva també per part del govern, perquè Jaume Bausà és el conseller de Turisme.
Aquest primer contacte és positiu, ara veurem els de demà com se manifesten, però en tot cas, si hi hagués més capacitat, més turistes hauria les nostres illes, tenint la capacitat limitada i no, és a dir, això fa que no en venguin tant com segurament voldrien.
El Consell d'Eivissa presenta una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investigui la baralla entre una trentena de menors acollits pel Consell.
Un fet que ha acabat amb una treballadora ferida i el trasllat d'un dels menors a un centre conductual fora d'Eivissa.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal té l'oportunitat de classificar-se divendres per jugar per quarta vegada consecutiva la final a 4 de la Lliga de Campions. Miqui Tous, bon vespre.
Bon vespre. El conjunt mallorquí visitarà divendres a les 5:30 la pista del Riga. El Palma haurà de fer valer el 7-4 de l'anada aconseguit al Palau de Son Moix fa dues setmanes. Per aquest partit, el tècnic Antonio Vadillo té la baixa del porter Luan Müller. I en futbol, a aquesta hora, la selecció espanyola, Mariona Caldentà i Lucía Corrales i Patrick Guijarro disputa contra Islàndia el primer partit de classificació pel Mundial del Brasil, que es disputarà l'any que ve. El partit acaba de començar i, de moment, el resultat és d'empat a 0.
I pel que fa al temps, continua la pols en suspensió i el cel encapotat. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, efectivament, la pols és la protagonista aquests dies, i més que ho serà. De fet, les concentracions han d'anar a més aquests pròxims dies, i mantindrem també un cel carregat en termes generals, perquè demà es verà que en principi no esperam pluja, però igualment els núvols els veurem bastant en combinació amb aquesta calitja que continuarà, però serà sobretot dijous, quan pensam que aquests núvols també poden arribar a deixar algunes precipitacions que serien en forma de fang, per això en vista a dijous. Pel que fa a les temperatures, no canviaran gaire tampoc demà, mantindrem registres màxims entre els 17 i els 20, també molt poca diferència entre l'ambient nocturn i les temperatures màximes, per tant no baixarà gaire la temperatura de nit, i el vent que avui hem notat demà continuarà bufant moderat, per tant en aquest sentit mantindrem una miqueta d'alteració marítima a les costes del nord de cada una de les illes, també cap al llevant, on esperam forta maror.
Poc canvis pel que fa al temps, gràcies Dani, i en temps de cultura, avui destacarem el Premi Formentor, i és que el Premi Formentor de les Lletres d'enguany recala a Portugal i reconeix la tasca de l'escriptor, dramaturg i poeta Gonçalo Taveras, considerat com una de les grans plomes de la literatura lusitiana i europea. Així arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Després de mesos de negociacions entre el govern i el grup DAM perquè les vaqueries formessin part d'una empresa pública o privada, la negativa dels ramaders a participar-hi ha fet que el grup empresarial català hagi anunciat avui el tancament de la central lletera a Gama als seus treballadors.
I tot i que era una notícia esperada, els 14 treballadors de Gama, l'anunci no els ha caigut bé. Asseguren que estaven molt il·lusionats perquè ells mateixos havien participat de les converses amb el govern i amb els ramaders per fer possible la creació d'una empresa pública o privada perquè la història que marca de llet no hagués de tancar. El delegat sindical, Jesús Ávila, però diu que de les festes de Nadal ençà, les converses s'havien estroncat.
Fem feina sempre d'una forma molt tradicional, molta gent se queixa del preu, que bueno, nosaltres en el projecte volíem baixar aquest preu i conservar lo tradicional, l'agricultura d'aquí de Silla. Sí, creiem que deixar perdre Gama era deixar perdre una identitat local molt, molt gran. Estem perdent sempre el poc que tenim per deixar-nos endur per el turisme.
I tot i que encara no hi ha una data fixa per aquest tancament, el grup DAM ha presentat un pla de recol·locació d'aquests 14 treballadors a altres empreses del grup mateix, amb seu a Mallorca, com és el cas de l'aigua de la Font Major i també de la logística de les cerveses. Unió de Pagesos, per la seva banda, que també va participar d'aquestes negociacions, assegura que les vaqueries no varen veure clar el pla que el presentava el govern per evitar aquest tancament. Ho explica Sebastià Ordines, que és el secretari general d'aquest sindicat agrari.
Era una jugada un poc rocambolesca. Tothom havia de posar molt de pes. I, bueno, jo crec que el sector agrari en general no està per fer grans inversions en aquest moment. Un altre d'allò que ens preocupa és què faran els vaquers, què faran els ramaders, si les vaques segueixen produint dia rere dia. Ara veurem com investeixen en el futur.
I quan l'empresa lletera ja anuncià fa uns mesos que no continuaria comprant la llet a les vaqueries, els ramaders ja feien saber que estudiarien la possibilitat de fer formatge. Va ser aleshores que ja varen demanar al govern que creés una marca de qualitat formatge de Mallorca semblant a la denominació d'origen del formatge menorquí. Tot i això, Unió de Pagesos diu que per fer formatge també és necessari una inversió inicial molt important.
El govern es plany del tancament de la històrica fàbrica lletera. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, afirma que escoltaran amb atenció les propostes d'aquestes vaqueries.
Els dos ramaders que podríem seguir, ells mateixos han decidit que no veuen viable aquest projecte i sé que tenen damunt la taula altres models de negoci, altres maneres de poder comercialitzar la seva llet en les quals fan feina i que si bé van endavant aquest model, la conselleria estarà disposada a donar-los reparto.
El tancament de l'Associació General Agrària Mallorquina a Gama suposa la desaparició d'una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa en una època en què les vaqueries es comptaven per desenes.
Grup DAM ha anunciat també que continuaran en la producció del batut de xocolata Lacao vinculat a la central lletera que ara tanca. Una beguda molt arrelada a les Illes Balears però que d'ençà de fa uns anys es produeix produeix a Catalunya. Grootdam és també, hem de recordar, el propietari de la marca Cacaolat i també és a Catalunya on ara la cau s'embotella.
I no deixant de parlar de la plana econòmica i laboral, perquè el mes de febrer finalitza les Illes amb una caiguda del nombre de desocupats, tant interanual com respecte al mes de gener, i una pujada a l'afiliació a la Seguretat Social. Doble balanç positiu publicat pels Ministeris de Treball i d'Inclusió i Seguretat Social, que situa el nombre total d'aturats de la comunitat amb 27.300 persones.
Això és un 7% menys que l'any passat i un 2,5% menys que pel mes de gener. Per tipus de contracte, la gran majoria, més de 15.500, són indefinits i la resta, 7.000, són temporals. L'estadística situa una altra vegada les dones com les que més pateixen la desocupació, i el sector més afectat és el dels serveis, seguit de la construcció, la indústria i també l'agricultura. La consellera de Treball ha parlat de xifres històriques, tant de descens de l'atur com de creació de lloc de feina en una temporada baixa. Segons Catalina Cabré, a les Illes Balears es consolida la desestacionalització i l'increment d'afiliació en relació amb la resta de l'Estat.
Balears torna a crear ocupació en els mesos d'hivern. És un mes de febrer on reduïm l'atur de manera molt significativa, i més tenint en compte que el conjunt d'Espanya té unes dades d'atur, les pitjors dades d'atur dels darrers 5 anys.
Els sindicats insisteixen que la tendència positiva no es tradueix en una millora salarial ni de la qualitat de vida dels treballadors, mentre la patronal de la petita i mitjana empresa valora molt positivament les dades.
El secretari general d'UGT, Pedro Omà, espera una millora aquest mes de març, en bona part a causa de la planta hotelera que estarà oberta.
Teníem expectatives més altes per ser un mes de març, donada la apertura de la planta hotelera. Demanem que s'incrementin les plantilles, que s'acomplin les plantilles per evitar sobrecàrregues, perquè hem de donar un servei de qualitat, però també volem qualitat en les condicions laborals. Hem de reiterar que aquestes dades macroeconòmiques no són suficients per si no hi ha un repartiment de la riquesa i el benestar.
I el sindicat Comissions Obreres destaca que la majoria de contractes han estat indefinits, però critica la forquilla entre la desocupació masculina i la femenina, que continua elevada. Per la seva banda, el president de PIMEM, Jordi Mora, destaca la tendència positiva del mercat laboral al llarg d'aquest darrer any, tot i que s'ha de vigilar, ha dit, que la inestabilitat internacional pot afectar, diu, l'economia.
Són bones, són molt bones. És a dir, tenim menys aturats i tenim més afiliats. Sobretot el que fem nosaltres de PIMES, comparar-ho amb el febrer de l'any anterior. Però és que el febrer de l'any anterior ja va ser molt bo. Per tant, duem enllaçats més de 24 mesos de dades molt positives de creació de llocs de feina.
I els treballadors de la recollida de residus de Llucmajor iniciaran una vaga indefinida a partir de dilluns que ve. El sindicat UGT assegura que l'empresa concessionària del servei FCC no complirà l'acord en matèria salarial a partir del mes de març. D'aquesta manera incomplirà, diuen, el pacte assolit l'any 2024, que va suposar un increment salarial pels treballadors.
També afirmen que l'Ajuntament no assumeix les despeses associades ni agilitza la licitació actual d'aquest servei. A aquesta situació s'hi afegeix una reivindicació del treballadors que demanen una ampliació de la durada de les cançons setmanals. Juan José del Teso és el responsable d'UGT Servei Públics a les Illes Balears.
La empresa en la actualidad ha notificado a los trabajadores que se va a descolgar de ese acuerdo porque el ayuntamiento le ha deudado una gran cantidad de facturas que entendemos que es por este sobrecoste de ese acuerdo que se alcanzó.
Aquest dijous, les dues parts estan citades al TAMIP per intentar arribar a un acord.
Són les 7 i gairebé 13 minuts, sortim a l'exterior. Un incendi declarat avui hora baixa en un habitatge situat al 7è pis d'un edifici a l'avinguda Alexandre Rosselló de Palma ha obligat a desallotjar 7 persones. Allà s'hi troba Victòria Morell. Victòria, bon vespre. Quina és la situació en aquests moments?
Bon vespre. A hores d'ara el foc ja està completament apagat en aquest edifici d'avinguda Alexandre Rosselló, just davant el Corte Inglés d'Avingudes. El Bombers de Palma han controlat l'incendi després d'una intervenció que s'ha iniciat avui, hora baixa, a les 5 del capvespre. Segons les primeres informacions, l'origen hauria estat un petit foc inicial provocat per la combustió d'un tèxtil amb una barreta d'encens. En treure la roba cremada a la terrassa, el vent hauria reactivat les flames i aquestes s'haurien estat ràpidament precisament afectant la part exterior de l'habitatge. A l'interior hi havia una família de 7 persones, una d'elles ha patit una cremada de lleu a la cara derivada del primer foc. Durant l'operatiu, la policia local de Palma ha tallat el trànsit a la zona, fet que ha generat retencions en un dels punts més transitats del centre. Ara mateix, en aquest moment, la circulació ja està restablerta i s'espera que Maya faci les tasques de neteja. Les 7 persones han estat desallotjades, ho han dit, i aquesta nit no podran accedir al pis, ja que l'habitatge ha de refredar-se completament. Demà els tècnics revisaran l'estructura per determinar si el foc ha provocat danys estructurals i valorar quan podran tornar-hi amb seguretat.
Aquesta és la situació a les avingudes de Palma. Gràcies, Victòria Morell, en directe. I el sistema informàtic dels centres de salut de les Illes Balears torna a funcionar ja amb normalitat després d'hores bloquejat per una errada informàtica.
El motiu d'aquesta aturada, segons l'IBE Salut, ha estat la renovació de certificats per part de la Direcció General de Transformació Digital. Aquesta aturada en el sistema ha estat entre les 11 del matí i les 2 i mitja del migdia. Els professionals no podien accedir als historial mèdic ni tampoc gestionar el torn del pacient. Això ha creat confusió i també una mica de malestar entre els usuaris que esperaven per ser atesos. Moltes de les gestions s'han hagut de fer de manera manual.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Atención, amantes del mar. Llega el primer mercado de barco de ocasión Metropol en Santa Ponsa. Desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril, encuentra la embarcación perfecta, revisada y en excelente estado. Ven a visitarnos en la calle Islas Baleares, número 33, Son Buguedellas, Santa Ponsa. Mercado de barco de ocasión Metropol. ¡Te esperamos! Torna la Fira de la Casa i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo, de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
Donald Trump llança un advertiment a Pedro Sánchez i diu que tallarà tot el comerç amb Espanya si no canvia la seva postura en relació amb l'Iran.
Trump ho ha dit fa just un moment el president dels Estats Units des de Washington en una compareixença en què ha qualificat Espanya, ha dit, d'un aliat terrible.
I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything.
Jo podria demà mateix o fins i tot avui, que encara és més prest i millor, jo puc tallar els vincles amb Espanya, tallar el negoci, tenc el dret d'aturar-ho tot, puc fer embargaments, ho puc fer això amb Espanya. Ho ha dit Trump en la seva compareixença, durant la qual ha rebut el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, i ho ha fet a la Casa Blanca. Espanya no té res absolutament que nosaltres necessitem, llevat de la seva gent, que és fantàstica, però els fa falta un gran lideratge. Ha dit, això són les paraules que ha dit avui hora baixa fa just una estona Donald Trump.
El president dels Estats Units també ha llançat una altra advertència, assegurar que ningú dirà als americans que no poden utilitzar les seves bases. Trump ho ha dit en una al·lusió clara a l'anunci de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de no deixar utilitzar-los les bases de Morón i Rota, Andalusia, per atacar l'Iran.
De moment, el govern espanyol, sense defensar el règim iranià, s'ha mostrat crític amb els atacs que, segons el seu parer, transgredeixen la normativa internacional.
Tot això quan la guerra s'agreuja, Israel ha bombardejat avui cap vespre l'edifici a la ciutat iraniana de Qom, on està previst que es reuneixin el grup de religiosos encarregats de triar el successor de l'ayatolà Ali Khamenei, mort en els bombardejos de dissabte passat. Tot i això, però, els clergues no s'hi trobaven reunits. Tanmateix, en les darreres hores, l'exèrcit israelià ha continuat amb el bombardejos a la ciutat de Teheran i d'Esfahan, amb l'objectiu d'afeblir infraestructures militars del règim i centres de producció d'armament.
Aquests atacs se succeeixen apareixen després que l'Iran hagi atacat bases militars dels Estats Units a països del Pròxim Orient. Durant la darrera nit, l'ambaixada americana a Riyadh, la capital de l'Aràbia Saudita, ha estat atacada amb drons iranians. No hi ha hagut ferits, però sí que hi ha hagut danys materials i també un incendi. L'Iran assegura que les seves forces navals també han destruït el principal edifici de comandament de la base aèria dels Estats Units a Bahrain. De moment, el Departament d'Estat nord-americà no ha confirmat aquest atac. De moment, les víctimes mortals a l'Iran passen de 780, mentre que els morts al Líban superen la trentena. En aquest darrer país, les tropes israelianes hi avancen pel sud en atacs contra les milícies de Hezbollah, finançades per l'Iran, i causa aquests atacs d'Israel el desplaçament de més de 30.000 persones al Líban.
I en aquest context, l'Iran ha advertit que el conflicte s'escamparà a tot el món i també a Europa.
El portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ha llançat aquesta alerta als països que donen suport a Israel i també als Estats Units.
Any such act against Iran would be regarded as...
Qualsevol acció contra l'Iran es considerarà complicitat amb els agressors i es considerarà un atac de guerra. Manté que el procés, ha dit aquest diplomàtic de l'Iran, arribarà a Europa, perquè ha dit el foc d'aquesta guerra és molt contagiós.
De fet, aquest cap de setmana passat, dos drons iranians atacaren una base aèria britànica a l'illa de Xipre.
Per aquest motiu, França ja ha enviat una fregata a aquesta zona i també ho ha fet el Regne Unit, que ha enviat avions militars i un vaixell de guerra. La Xina, per la seva banda, ha llançat un nou missatge diplomàtic per reforçar l'Iran i ha reiterat el suport a la seva sobirania.
L'Iran ha assegurat que el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz està tancat.
Es tracta d'un punt estratègic clau perquè és per on passa el petroli i el gas que surt del Golf Pèrsic.
Un fet que preocupa els preus que puguin pujar de manera generalitzada, també preocupa la frenada del turisme i la connectivitat després del tancament de l'espai aeri al Golf Pèrsic. El govern de l'Estat ha iniciat ja l'evacuació de milers d'espanyols que han quedat atrapats pel conflicte a l'Orient Mitjà. Més de 175 persones està previst que arribin en aquesta hora en un vol a Madrid i que d'altres surtin dels Emirats via Istanbul al llarg del dia. Així ho ha explicat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, qui ha assenyalat que la principal prioritat és garantir la seguretat dels 30.000 espanyols que es troben als països afectats.
Estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite, para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen. Otras operaciones de evacuación están preparándose en estos momentos.
Entre els milers d'espanyols que no poden tornar a casa seva hi ha centenars d'illencs. És el cas de Joan Villalonga, que ha passat el pont del dia de les Illes Balears a Dubai i encara no ha pogut tornar a casa.
Si nosaltres ja ens hem cancel·lat el vol dues vegades, no sabem de moment quan sortirem, cada dia ens diuen que pot ser demà, tenim esperances, a lo millor partim ja demà, que no ho sabem, crec que l'hora ja s'acabarà. Estem bastant segurs, que és l'important, i estem bé.
En aquest avió que ha d'aterrar a Madrid hi viatgen 5 mallorquines estudiants de medicina que varen quedar atrapades a Abu Dhabi en el seu viatge de tornada des de les Maldives. L'Associació d'Agències de Viatges Aviva, de fet, calcula que de moment hi ha entre 200 i 300 viatges afectats, però la dada augmenta cada dia que passa.
I segons explica el president d'Aviva, Pedro Fiol, les agències donen el servei d'assistència als viatgers atrapats, però preocupa els que anaven per compte propi i sense assegurança. Si el conflicte s'allarga, les agències de viatges temen que això afectarà les reserves.
Podran trobar situacions de vulnerabilitat de certes persones que en aquest moment tal vegada els fa falta una medicació, tenen un familiar malalt i que tenen aquesta necessitat imperiosa de tornar. Per això, la nostra reivindicació és que es faci el màxim desplegament possible per part del Ministeri d'Assumptes Exteriors i pugui donar la cobertura necessària.
Es demà que representant de la companyia Etihad tenen previst a reunir-se a Palma amb el sector per presentar la connexió entre Son Sant Joan i Abu Dhabi, que havia d'entrar en funcionament pel mes de juny i que ara podrà veure's afectada per aquesta crisi.
Precisament la guerra entre els Estats Units i Israel amb l'Iran ha marcat la primera jornada de la Fira Turística de Berlín. Els empresaris del sector i les institucions es mostren preocupats davant la inestabilitat geopolítica que deriva, Cristina Bausà, del conflicte bèl·lic.
Per tant, estan a l'expectativa de com evoluciona per saber quines en seran les conseqüències econòmiques en aquesta primera jornada de l'EITB. Per tant, la guerra de l'Iran ha ressonat amb força.
Short term, it's a big opportunity
For the more traditional countries like Greece, like Spain, like Italy,
el CEO de TUI afirma que pot ser una oportunitat per a països com Grècia o Espanya, tot i que és un conflicte que lamenta amb tot. Institucions i empresaris creuen que la durada, l'abast i la intensitat del conflicte condicionaran l'impacte que tindrà en el sector turístic. Són el director comercial de Zafiro Hotels, Toni Joan Oma, i el d'Universal Hotels, Jorge Guimarà.
Un poc après per poder donar una estimació. No veiem encara un moviment de reserves ni una aturada de reserves. Seguim amb la tendència que duem les darreres setmanes i això pot afectar molt probablement en funció del temps que duri aquesta venda.
Lo que podemos esperar en el primer momento seguramente va a ser una paralización de lo que son las reservas y las ventas. Confiemos en que el hecho de que siempre hemos sido un destino refugio en esta zona del Mediterráneo a la larga pueda suponer no tan malas noticias.
També preocupació entre els polítics. La presidenta del govern, Marga Proens, insisteix en la necessitat de, en un moment com aquest, se presenta a la ITB.
I com pot afectar a hubs internacionals com puguin ser Doha o Dubai per tema del turista asiàtic, no? Dit això, nosaltres avui a hora baixa que tenim les reunions amb els tour operadors, evidentment és molt important per copsar com està aquesta realitat en quant a cancel·lacions, altres destinacions, però també és molt important estar aquí per posicionar les Illes Balears i Espanya, per suposar, com una destinació segura.
Per la seva banda, el ministre de Turisme, Jordi Hereu, ha fet una crida a la pau.
Creemos en el multilateralismo, en el respeto a la legislación internacional, en el principio de cooperación que nos lleva a la paz. El turismo es una industria para la paz y necesita de la paz, de manera que nosotros lo que queremos es, hacemos un llamamiento a desescalar el conflicto.
Unes declaracions que han fet durant la primera jornada de la ITB, a la qual les illes han assistit sota el lema Illes Balears, on batega la cultura, amb l'objectiu de desestacionalitzar el turisme a través de cultura i esport.
Institucions i hotelers de les Balears han tingut avui hora baixa a l'ITB el primer contacte amb els touroperadors, reunió que continuaran durant tota la jornada demà, una trobada que, Cristina, deixa bones perspectives per la temporada turística.
Així és, avui a hora baixa les institucions balears s'han reunit amb TUI, que és el principal tour operador a Alemanya. El seu CEO, Sebastian Ebel, assegura que aquest 2026 serà molt positiu.
First, I'm very happy about the great collaboration we have. We share the goals to extend season, we share the goals to...
Que la seva activitat a les Balears ha crescut malgrat la capacitat limitada dels hotels. Això sí, Ebel destaca que de cada vegada menys famílies alemanyes viatgen a les Balears, però se compensa amb altres sectors d'edat. També en fa una valoració positiva d'aquesta trobada el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
Aquest primer contacte és positiu, ara veurem el de demà com se manifesten, però en tot cas, dir això, si hi hagués més capacitat, més turistes hauria les nostres illes, tenint la capacitat limitada, i no, és dir, això fa que no en venguin tant com segurament voldria, no? Per tant, també crec que dona un vot de confiança, una sempenta a la política turística que duim nosaltres a les nostres illes.
Deien que l'ITB està marcada per aquesta guerra entre els Estats Units i Israel amb l'Iran, com també hi està l'escalada generalitzada de preus, que és una de les conseqüències d'aquesta guerra. Així ho adverteix la patronal de la petita i mitjana empresa de Mallorca. El seu president Jordi Mora parla de dos impactes: la mobilitat de mercaderies en l'àmbit internacional i sobretot el preu de l'energia, que preveu que pujarà a curt termini i afectarà el cost dels béns i serveis. Una pujada que destaca se suma als elevat preu de les Balears com a destinació turística.
Estem parlant que el preu del cru ahir ja va pujar un 8%, i per tant, quan puja el cost de l'energia, puja el seu bé bàsic, puja la resta de productes i de serveis. Per tant, aquí ens podem trobar en un curt i mig termini pujada d'inflació, amb una destinació que ja tenim uns costos molt elevats, i per tant vol dir que els béns, les primeres matèries, els serveis s'encariran.
L'Organització de Consumidors i Usuaris estima un augment d'entre 8 i 10 cèntims al combustible en les properes setmanes si el preu del barril de Brent es manté entorn als $80. El govern avala el desallotjament de les persones que viuen a l'antiga presó de Palma i insta delegació del govern a intervenir-hi. L'Ajuntament de Palma demana a la vegada ajuda a les entitats del tercer sector per afrontar la crisi d'aquest desallotjament. Els insta a posar a disposició del centre els recursos dels quals disposa per atendre les persones que actualment ocupen aquesta antiga presó de Palma.
I amb aquest objectiu, Cort ha habilitat un correu electrònic. Es diu allotjamentbenestar@palma.es. perquè totes aquelles entitats socials i també particulars que tinguin recursos disponibles puguin comunicar-los-ho per aquesta via. De fet, a la missiva enviada pel tinent de Batlia, Javier Bonet, a la xarxa DAPN, els diu que és important trobar solucions urgents i provisionals davant una situació que requereix, diu, una resposta immediata i també coordinada.
Precisament des d'avui, les més de 260 persones que hi viuen tenen 5 dies per fer al·legacions a la notificació que els indica que han d'abandonar el recinte. Tot i això, segons la plataforma d'afectar per la hipoteca, d'haver una seixantena dels residents no estan censats.
És un dels passos previts o previts per l'Ajuntament de Palma per recuperar l'immoble que encara falta saber on viuran.
Pues claro, estoy preocupada. Que no me dejen entrar a mi casa.
Lo tenemos que hacer y es lo que está la señora esta también diciendo, ¿no? Pero no hemos recibido todavía la notificación todavía.
No he recibido nada todavía. Claro que estoy intranquilo. Pero si nos echan, ¿dónde voy a vivir yo?
El termini per al·legar acaba dilluns que ve. Des d'aquest moment disposaran de 4 dies per abandonar de manera voluntària el recinte. Si no ho fan, l'Ajuntament demanaria la pertinent ordre judicial. I, de fet, avui mateix, tècnics municipals ja han pres mesures per tancar els accessos del recinte quan estigui desallotjat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, el grup Dan comunica als treballadors el tancament de gamma, però manté la marca a la CAO. L'anunci arriba després de mesos de negociacions entre govern i el grup empresarial català perquè les vaqueries formassin part d'una empresa pública o privada.
Un fet que ara ha quedat descartat. De moment no hi ha data concreta pel tancament de l'embotelladora de llet de Mallorca, tot i que l'empresa ja ha anunciat els 14 treballadors que seran recol·locats en altres tasques. El delegat sindical, Jesús Ávila, explica que d'ençà de les festes de Nadal les negociacions quedaren estroncades.
Molta gent se queixa del preu, que bueno, nosaltres en el projecte volíem baixar aquest preu i conservar lo tradicional. O sigui, creiem que deixar perdre gamma era deixar perdre una identitat local molt, molt gran. Estem perdent sempre el poc que tenim per deixar-nos endur per el turisme.
El govern, que lamenta que es perdi una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa, assegura que continuarà cercant solucions per al futur de la ramaderia lletera.
I Donald Trump llança un advertiment a Pedro Sánchez i diu que tallarà tot el comerç amb Espanya si no canvia la seva posició en relació amb l'Iran.
Ho ha dit el president dels Estats Units des de la Casa Blanca en una compareixença en què ha qualificat Espanya d'un aliat, ha dit, terrible.
I could tomorrow stop, or today, even better.
Demà mateix, o fins i tot avui, que encara és millor, ha dit Trump, jo puc tallar els vincles amb Espanya. Sobre el terreny, Israel ha bombardejat l'edifici a la ciutat iraniana de Qom, on estava previst que reunissin el grup de religiosos encarregat de triar el successor de l'ayatolà Ali Khamenei, mort en el bombardejo de dissabte passat. Tot i això, però, els clergues no s'hi trobaven reunits.
Precisament la guerra entre els Estats Units i Israel amb l'Iran ha marcat la primera jornada de la Fira Turística de Berlín.
Els empresaris del sector i les institucions es mostren preocupats davant la inestabilitat geopolítica. A l'expectativa de com evoluciona per saber quins seran o quines seran les conseqüències econòmiques, el tour operadors parlen de bones perspectives per enguany, valoració positiva també per part del govern.
First, I'm very happy about the great collaboration we have. We share.
Aquest que seguí, que sentiu, és Sebastián Ebel, el CEO del tour operador TUI, que ha dit que assegura que aquest any 2026, tot i els conflictes internacionals, augura que serà molt positiu.
I un incendi a les avingudes a Palma ha obligat a desviar el trànsit a diversos trams durant gairebé una hora.
El foc ha tingut lloc, el setapit ja està extingit, ha passat a migdia per un encens que una vegada que l'han tret a la terrassa ha calat foc a la roba que estava estesa i ha causat un segon incendi. Hora baixa, que ha deixat un ferit lleu. La circulació ja s'ha restablert en normalitat i les 7 persones desallotjades no podran tornar a casa fins demà.
I el Consell d'Eivissa ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investigui la baralla entre una trentena de menors acollits per la institució insular.
Un fet que ha acabat amb una treballadora ferida i el trasllat d'un dels menors a un centre conductual fora d'Eivissa.
Passen 3 minuts a les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Miqui Tous.
I Miqui, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, perquè té l'oportunitat de classificar-se divendres per jugar per quarta vegada consecutiva la final a 4 de la Lliga de Champions.
Sí, el conjunt mallorquí visitarà dimecres a les 5:30 la pista del Riga. El Palma haurà de fer valer el 7-4 aconseguit en el partit d'anada disputat al Palau Municipal de Somoix fa dues setmanes. És el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Un moment històric, no? Creo que ante una oportunidad histórica para nuestro club, para nosotros, que nos lo iba a decir, ¿no? Después de todas estas temporadas, que por cuarto año consecutivo pues estamos disputando el cuarto de final con a las puertas de una Final Four, que sería la cuarta consecutiva, ¿no?
Tot i el bon resultat aconseguit en el partit d'anada, el tècnic del Palma no vol confiances.
Sí, muy importante, ¿no? Que estemos muy concentrados, muy mentalizados. Insisto, si nosotros hacemos un grandísimo partido, un buen partido del nivel de que se requiere en un partido de esta importancia, es muy difícil superarnos. El Palma es muy difícil, es un equipo que es muy difícil de ganar hoy por hoy. Pero es una eliminatoria donde suelen aparecer fantasmas, donde suelen aparecer muchos mini partidos, insisto.
I el capità de l'equip, Carlos Barrón, espera un match complicat i no vol pensar en el resultat, el 7-4 del partit d'anada.
Una acción maravillosa de seguir prolongando nuestra aventura aquí en Europa. Son partidos el partido que nos vamos a encontrar allí va a ser bastante difícil por el equipo que tenemos enfrente, jugadores bueno, con bastante experiencia y conocidos en el mundo del fútbol sala. Y me imagino que jugarán sus cartas para intentar eso, llevar el partido al final para intentar conseguir ello la eliminatoria.
Per aquest partit de divendres, Antonio Vadillo té la baixa del porter brasiler Luan Müller. L'expedició del Palma viatjarà de Moro Baixa cap a Riga. Aquest partit entre el Riga i el Palma es disputarà, com deien, divendres a les 5:30 i el podreu seguir, com sempre, en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en futbol a aquesta hora la selecció espanyola, Mariona Caldentey, Lucía Corrales i Patrick Jarro disputa el primer partit de classificació per al Mundial del Brasil que jugarà l'any que ve. Ara mateix juga la primera part, minut 35 i encara sense gols, empat a 0 entre Espanya i Islàndia. I a la Copa del Rei, gairebé un miracle necessita el Barça per jugar a la gran final. El conjunt blaugrana ha de remuntar avui el 4-0 encaixat contra l'Atlètic de Madrid en el partit d'anada disputat a El Metropolitano. Aquest partit d'avui començarà a les 9 del vespre i demà jugarà la segona semifinal entre la Reial Societat i l'Atlètic Club de Bilbao. En el partit d'anada a Sant Mamés, la Reial va guanyar per 0-1. I a la primera federació, l'OU d'Eivissa no sap empatar aquest 2026. 5 victòries i 4 derrotes per a un conjunt que només ha aconseguit un triomf fora de casa des de que s'ha iniciat l'any, ara ja fa 2 mesos. La vertadera revàlida és dissabte al camp de l'Antequera. Informa Víctor Sancho.
L'Eivissa juga dissabte a Antequera davant d'un rival directe per la zona de play-off, com són els malaguenys, i la participació d'homes clau com Castillo és més que necessària, sobretot per intentar guanyar d'una vegada fora de casa. L'Eivissa suma 3 derrotes seguides com a visitant. L'obsessió en què s'han convertit les sortides per a l'equip s'ha viscut també a la darrera roda de premsa entre el tècnic blaugrana Miguel Álvarez i el nostre company Raúl Medrano. Els escoltam.
¿Hasta qué punto podemos ahora confiar en que el equipo gane el domingo que viene? Porque
no me des el domingo, máquina, déjame disfrutar el que hemos ganado, tío. Déjame disfrutar y pregúntamelo el viernes, yo qué sé. Déjame disfrutar. Oye, pero planteado, ¿por qué tienes tan mala uva, tío?
La he planteado mal.
Déjame ser feliz. Es que el entrenador no puede ser feliz nunca, ¿o qué? Estoy feliz. No me la hagas la pregunta. No me digas la última, no me la hagas. Hoy no quiero que me la hagas. Sí, ¿me perdonas que no? Sí,
sí, se la paso.
Vale. La madre que te parió.
Fran Castillo no ha estat a la darrera sessió, però qui sí s'ha entrenat és Eric Muñunell. El central, ja recuperat de la seva lesió a l'abductor, podria estar disponible per intentar trencar la mala ratxa fora de casa. L'obsessió, ara mateix.
I en bàsquet, l'Azul Marino té jornada intersetmanal. Les mallorquines afrontaran un partit transcendental aquest dijous a Màlaga. L'equip d'Alberto Antuña s'enfronta a l'Unicaja en un duel que pot ser decisiu per l'ascens. Les andaluses ocupen la tercera posició a la classificació i sumen 7 victòries consecutives. Alberto Antuña és el tècnic de l'Azul Marino.
Analizando las salidas que tenemos, ya no por... no solo la entidad del rival, sino por lo que se pueden estar jugando. Bueno, pues como tú dices, Málaga y Melilla van a ser las dos salidas más complicadas, ¿no? Las dos salidas donde la gente puede esperar que Azul Marino pueda dejarse el partido. Creo que ganando en Málaga mandaríamos un mensaje claro a la Liga, ¿no? De que no nos vamos a dejar ninguno, que es nuestro objetivo.
I també en bàsquet, Espanya va tornar a superar Ucraïna en el segon partit de les finestres FIBA, classificatori per al Mundial de 2027. El combinat de Xus Mateo va exhibir una gran defensa per aconseguir el quart triomf consecutiu per 78-64 i continuar com a líder del seu grup. Bon partit en atac de Francis Alonso, que va sumar 12 punts, i de Pier Oriola, que va acabar en 10 punts i 8 rebots. Espanya tancarà la fase de classificació el mes de juliol davant Geòrgia i també Dinamarca.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Al Parlament, el debat a compte d'una iniciativa del PP contra la regularització extraordinària d'immigrant de Pedro Sánchez ha fet esclatar avui un fort enfrontament entre Vox, el president de la cambra, i l'esquerra. Aquestes paraules de la portaveu de Vox han estat el detonant.
Cómplices del tráfico de seres humanos y cómplices de cada una de las violaciones y del terrorismo yihadista de este país y de toda Europa. Son unos sinvergüenzas.
Paraules de Manuela Cañadas que han indignat tots els grups d'esquerra i fins i tot un exdiputat de Vox que han demanat sense èxit que la presidència la retirés del diari de sessions, Marta Puyalto.
Indignació del PSC i Més per Mallorca que acusen Vox de vincular la immigració amb la delinqüència i de difondre odi. Son Iago Negreuela i Lluís de Pesteguía.
No podemos permitir este tipo de discursos. El Partido Popular es el responsable de permitir y de tolerar lo que está sucediendo hoy aquí en un ejercicio de racismo.
Es crim en aquest Parlament que se comet constantment és d'alimentar els discursos d'odi, que per fer cert estan tipificats en el Codi Penal.
El president Lecín ha convidat Cañadas a retractar-se, cosa que no ha passat.
La expressió sinvergüenzas igual és excessiva. Si quiere retirarla, senyora Cañadas.
Gràcies, presidente, no.
El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, també hi ha volgut intervenir.
Això, si no estigués dit en seu parlamentària, seria delicte.
Fins i tot el diputat no adscrit, ex de Vox, Agustín Boades, ha demanat esborrar les paraules de Cañadas de la transcripció oficial.
Pido que se retiren
estas palabras porque estamos en una democracia.
Però l'essent s'hi ha negat, ho considera llibertat d'expressió.
Igual que cuando ustedes nos llaman fascistas, sí, es una cuestión política, y ustedes saben, en otros parlamentos no, pero en este, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo creo que debe tener.
La iniciativa del PP ha tirat endavant gràcies a Vox, tot i que aquesta formació l'ha qualificat d'una presa de pèl dels populars per tal de guanyar vots.
I s'investiga la procedència dels dos cossos aparegut a les costes de Formentera, tot apunta que podria tractar-se de dos migrants que intentaven arribar a les costes de les illes Regina Mayans.
El primer cos va ser localitzat diumenge al matí a la zona d'escarnatge. Es tracta d'un home d'origen subsaharià que portava una armilla salvavides. Tan sols 24 hores després, un ciutadà que passejava per la zona de Ses Illetes va donar l'avís d'un segon cadàver a la zona. Compartia les mateixes característiques, home d'origen subsaharià i amb armilla salvavides. Els dos cossos es trobaven en bon estat de conservació. Tots els fets indiquen que podria tractar-se de dos migrants que en els darrers dies haurien intentat arribar de manera irregular a les costes de les illes. Ahir es va realitzar l'autòpsia als dos cossos i ara la policia judicial continua amb les investigacions per esclarir els fets.
Tot això quan evolucionen favorablement els dos nadons deshidratats i amb hipotèrmia rescatat dissabte en una barca a 50 milles d'Eivissa. I el Consell Insular d'Eivissa ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investigui la baralla entre una trentena de menors acollits per la institució insular que ha acabat amb una treballadora ferida i el trasllat d'un dels menors a un centre conductual fora de l'illa. Ivonne Aranyó.
28 menors van participar en una forta baralla ahir de vers les 3 de la tarda al centre de primera acollida de Sacoma. Una monitora del centre va resultar ferida lleu. La consellera de Benestar Social d'Eivissa, Carolina Escandell, assegura que es veia venir.
Això havia d'acabar passant i és algo que venim dient fa molt de temps. M'han preguntat moltes vegades d'aquesta situació com la tenim. Saben que fa molt de temps que tenim el servei molt tensionat.
En aquests moments el Consell té 109 menors tutelats, dels quals 60 venen de la ruta migratòria amb Algèria.
Una cosa és el circuit tradicional, que és per lo que està pensat el servei de protecció de menors, i una altra és la gestió d'una circumstància migratòria sobre la que nosaltres no tenim capacitat d'actuació en absolut.
Els socialistes demanen la dimissió d'Escandell. Creuen que no s'inverteix prou en el servei de menors. Escoltem primer a la socialista Elena López i després respon Escandell.
El Consell Insular hem de saber que no està posant més personal, que no està posant més sous en aquest centre de menors, en aquesta atenció als menors, que no està millorant les infraestructures.
Que qui diga que no s'ha contratat personal, constati les dades, perquè jo els atenc. I ja li dic que sí. I no han contratat més perquè les bosses obertes no s'hi apunta gent.
Des del Consell asseguren que en 2019 hi havia dos centres d'acollida i ara n'hi ha 11, i que han passat de 22 treballadors a tenir-ne 156, tots ells dedicats a donar atenció al servei d'acolliment de menors. A més, fa 8 anys el pressupost per al servei de menors era de 2,5 milions d'euros i enguany ja supera els 10 milions.
La plataforma Maria Poble Petit ha presentat unes 180 al·legacions contra la darrera revisió del Pla General que l'equip de govern vol aprovar. Aquesta setmana acaba el termini per presentar-ne. L'entitat critica que la norma que preveu aprovar el batlle Jaume Ferriol planteja un creixement d'unes 1.200 persones a través de la requalificació de sòl rústic. Maria Poble Petit també lamenta, Carme Moreno, que no hi ha previsió de crear sòl industrial al municipi.
Toni Lluc-Mas, un dels integrants de la plataforma, ha exposat que aquesta és la tercera proposta de pla general que ha presentat l'equip de govern municipal. Mas s'ha mostrat preocupat perquè el pla general preveu el creixement del poble darrere de l'escola, a la zona coneguda com el Clot d'en Maiola. Segons Mas, Maria necessita un creixement ordenat i afirma que al municipi hi ha 156 habitatges buits.
És que per ben se senti com a poble. Mos coneixem tots, Maria. Caminant, molt saludant, xerrant, i dius, és la nostra essència com a poble. I això, ara mateix, la perdríem, però immediatament. És el que mos val, això, mos fa mal.
El bala de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, no entén la postura de la plataforma, ja que l'equip de govern ha escoltat l'entitat i ha eliminat quatre zones de creixement previstes al Pla General en anteriors versions. Ferriol, a més, ha assenyalat que s'ha mantingut el creixement del Clot de Maiol perquè la zona està judicialitzada pendent d'un recurs contenciós administratiu.
Que no veuen que creixeran 1.200 persones fins en el 2040. Jo el que vos puc dir és que del 2023, principi del 23, a avui han crescut 300 persones netes. És a dir, 100 persones cada any. I d'aquests 1.200 que xerram, ja només en queden 900. Fa més de dos anys tenia dubtes, ara no en tenc cap de dubte. Vegem el que està passant.
El Batle de Maria més assegura que el nou pla general del municipi preveu la creació d'un nou sòl industrial on els joves del municipi hi podran muntar els seus negocis i treure així la indústria molesta de dins del poble.
I Cort continua fent passes per urbanitzar Son Bordó i els habitants dels infrahabitatges de la zona denuncien que l'Ibavi no té habitatges disponibles per ells. Segons una veïnada de la zona, l'única ajuda que els han oferit els serveis socials de l'Ajuntament és una prestació econòmica temporal per pagar un lloguer.
Ho ha explicat Ibeta Ràdio Maria Silva, una de les afectades que té un ordre de desnonament que gràcies a la plataforma de la PA ha pogut aturar. Segons Silva, el Servei Social l'han informada que hi ha persones que fa 8 anys que esperen per tenir un habitatge social de l'Ibavi i no hi ha possibilitat d'accedir a un lloguer social de manera immediata.
¿Dónde nos vamos si somos 200 personas aquí con niños menores, niños pequeños, personas ancianas, personas enfermas? A la calle no nos puede... Bueno, digo yo, porque es un perro que lo abandonan y de momento viene la perrera a recogerlo porque no puede estar en la calle y nosotros nos quieren echar a la calle. No somos, digo yo que no somos animales porque a los animales los protegen y a nosotros nos quieren echar, vamos, y no sabemos ni a dónde irnos, a dónde nos vamos.
El regidor d'Urbanisme de Palma, Òscar Fidalgo, ha explicat que s'ha donat llum verd al projecte que connectarà la ciutat de La Plata en l'urbanització de Sant Bordoi, on s'aixecaran 750 habitatges, entre pisos socials, habitatge preu, taxat i també de lliure.
I la Junta de Personal Docent de Menorca, òrgan de representació del professorat de l'ensenyament públic de l'illa, rebutja la proposta de zonificació escolar única que impulsa la Conselleria d'Educació.
Considera que amb aquesta mesura s'elimina la proximitat dels centres educatius, la seva vinculació amb la barriada i, a més, facilita desplaçaments innecessaris que només algunes famílies poden assumir. D'aquesta manera, la Junta s'uneix a la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Menorca, que ja ha fet públic també el seu malestar amb aquesta iniciativa. Damià Sansaloni és el secretari de la Junta de Personal Docent.
Trencarà amb el principi de proximitat dels alumnats en el seu lloc de residència, la qual cosa és un element clau per a aquesta bona integració en el barri, no? I, a més, evitava desplaçaments innecessaris. Perquè està clar que no totes les famílies tenen els mateixos mitjans per desplaçar-se en fora del seu lloc de residència, no? I això podria provocar també segregació escolar, segregació social.
El Consell Escolar de Menorca té previst debatre sobre aquesta qüestió en una reunió aquest mateix mes de març. En qualsevol cas, la seva opinió és merament consultiva i, per tant, no és vinculant.
I a Ciutadella entra en funcionament un nou radar mòbil per controlar la velocitat dels vehicles dins el nucli urbà. Després del període informatiu es començaran a aplicar sancions que seran a partir dels 200 euros en funció de la velocitat registrada. En aquesta hora, el president espanyol Pedro Sánchez imposa la insígnia de l'Ordre del Mèrit Civil a Giselle Pellicot, violada durant 10 anys per 80 homes després que el seu marit la sedàs.
Pellicot, que va ser drogada i violada ja i oferida més de 70 desconegut pel seu home, avui ha estat a Madrid i és a Madrid per presentar les seves memòries. Un himne a la vida és el títol. Abans d'anar al Palau de la Moncloa, ha donat una entrevista a Europa Press on ha convidat a totes les dones que pateixen violència sexual a no tenir vergonya ni culpa a l'hora que els ha demanat que parlin.
C'était aussi une manière de dire à toutes ces femmes qui souffrent de violència
sexual. No sou culpables, ha insistit Pellicot. Heu de parlar.
I és que el 80% de les dones joves a Espanya han patit violència digital, segons un informe del Ministeri d'Igualtat.
L'estudi revela que el 70% de les denúncies a canals especialitzats corresponen a violència digital contra les dones. Aquest fenomen afecta sobretot dones amb veu pública, com polítiques, periodistes i també activistes socials. En concret, detalla que més del 46%, gairebé el 47%, de les europarlamentàries han patit amenaces de mort o de violació i més del 58% violència en línia. Aquesta darrera xifra arriba fins al 73% en el cas de periodistes. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, no només denuncia aquest tipus de violència, sinó també les seves conseqüències.
Las consecuencias son dramáticas y son consecuencias tanto en el ámbito personal, individual, para estas mujeres que sufren estos ataques y estas violencias, desde la autocensura, el abandono de las redes sociales, problemas físicos y psicológicos e incluso, en algunos casos extremos, el suicidio.
I dia rellevant per les conseqüències de les eleccions autonòmiques, el PP aconsegueix la presidència de les Corts Aragó.
Maria Navarro ha estat triada avui com a presidenta del Parlament d'aquesta comunitat. Ha estat elegida en segona votació amb el suport del seu grup i el vots en blanc de Vots i Aragó existeix. És la primera passa per configurar govern a l'Aragó després de les eleccions d'aquest mes de febrer, en què el Partit Popular va resultar el partit més votat, tot i que amb manco representació de la que tenia abans, la qual cosa el va deixar més dependent encara de Vots, que va doblar resultats, i en qui haurà de negociar ara per revalidar la presidència de Jorge Azcón.
Mentrestant, a Extremadura, Maria Guardiola acaba d'enfrontar el primer discurs del debat d'investidura, que ara mateix sembla que serà fallida perquè no té format el suport de Vox.
Guardiola ha desgranat en poc manco d'una hora el seu programa de govern per als propers 4 anys, amb poques mesures concretes i fent luet a Vots en aquelles qüestions que més els agrada, com són les crítiques al Pacte Verd o la política migratòria. Els atacs els ha guardat pel govern de Pedro Sánchez i els socialistes extremenys, tot i que no els ha demanat l'extensió de manera clara, els ha exigit que respectin el resultat electoral de dia 21 de desembre, quan varen perdre 10 diputats. En tot cas, però, ha deixat clar que una de les grans batalles serà lluitar contra el sistema de finançament apareulat amb Esquerra Republicana.
Quítense la venda de los ojos, señorías. No podemos consentir esto, ninguno de los que estamos aquí. Esta propuesta nos quiere condenar y les aseguro que no vamos a estar callados, señorías. Esto es darle al separatismo catalán lo que pide y quitarle el pan y la sal a nuestro mundo rural. No lo podemos consentir. Pero era de esperar cuando quien se sienta a negociar en Moncloa es el señor Junqueras.
I 5 calotes han mort i una persona ha resultat desapareguda. També una altra està ingressada per una caiguda d'una passarel·la entre 2 penya-segats.
Això ha succeït quan 7 amigues passejaven de manera tranquil·la per una zona de Santander, quan de sobte s'ha esfondrat aquesta passarel·la. Ho ha explicat la batllessa de Santander, Gemma Igual.
Hemos podido constatar que la passarel·la ha colapsado, que es una passarel·la que está entre 2 acantilados, un grupo de 7 jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza, pues se han encontrado con este accidente.
I també acabant de saber que s'ha mort el periodista Fernando Onega.
Tenia 78 anys, va fer feina en nombrosos mitjans de comunicació, però va ser especialment reconegut pel seu paper durant la transició espanyola, quan va exercir com a director de premsa i portaveu de la presidència del govern d'Adolfo Suárez. Li atribueixen la frase dita pel president: puc prometre i promet.
L'Audiència de Madrid ordena reobrir la causa contra Miguel Ángel Rodríguez per revelar dades de periodistes.
Corregeix d'aquesta manera la jutgessa que havia arxivat sense investigar la denúncia presentada contra l'actual cap de gabinet de la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso. La querella va ser presentada pel PSOE i pel diari El País i acusava Rodríguez d'un possible delicte de revelació de secrets per identificar 2 periodistes que varen presentar al domicili d'Ayuso per investigar-hi una possible obra il·legal.
Ainda te lembras de mí, ainda sabes de onde eu vi.
El Premi Formentor de les Lletres 2026 recala a Portugal i reconeix la tasca de l'escriptor, dramaturg i poeta Gonçalo M. Tavares, considerat com una de les grans plomes de la literatura lusitiana i europea. La seva obra ha estat traduïda a més de 50 idiomes i s'ha publicat a 70 països. És, de fet, el tercer autor del país més traduït després de Fernando Pessoa i S. de Queiroz, amb 226 publicacions. Publicacions a tot el món. Sandra Martínez.
Expliquen que l'any 2005 va rebre el Premi José Saramago de mans de l'autor, que, amb ironia, va dir que no tenia dret a escriure tan bé només amb 35 anys i que per això mateix li venien ganes de clavar-li un cop de puny. També va augurar que guanyaria el Nobel de Literatura i veurem què és el que passa, però recordem que tant Annie Ernaux com Laszlo Kaczmarczyk varen rebre el reconeixement de l'Acadèmia Sueca poc després d'aquest guardó. Per al director de la Fundació Formentor, Basilio Baltasar, La tria de Tavares per unanimitat no és casual.
Amb aquesta edició, el Premi Formentor confirma la coherència sostinguda des de que el Samuel Beckett i Borges varen rebre el primer premi l'any 1961. Un compromís amb la literatura més intel·ligent i estèticament admirable.
Als seus llibres, Tavares ha analitzat la progressiva tecnificació del món i ho ha fet amb imaginació, amb humor i amb un llenguatge concís, gairebé explicant com un cirurgià. Tot plegat fa de la seva obra una proposta que ha estat triada per...
Com diu l'acte del jurat del Premi Formentor, una obra literària de poderosa personalitat, deslumbrant originalitat i vigorosa imaginació.
Nascut a Angola el 1970, Tavares té estudis en física, esports i art i és professor a la Universitat de Lisboa. La seva darrera novel·la és O Film dos Estados Unidos d'Amèrica i és una sàtira distòpica. Cold,
my bones. I diumenge serà dia 8 de març i a les activitats reivindicatives per mort del Dia Internacional de les Dones se n'hi afegeixen també altres de més culturals i festives.
Aquest és el cas del Doner Fest, que serà ja la quarta edició i que diumenge tornarà a la sala Zero d'Esgremi. Entre les actuacions previstes hi trobarem Virginia Moll i el seu podcast Mamarratxa. També hi haurà el grup Bela Barto, Canís o Lucía Cervera, que no amaga, diu, la seva satisfacció per formar part d'aquest projecte.
La música és una manera superpoderosa de reivindicar i per allò és molt important poder compartir art en un dia que ens recorda la força i la veu de totes les dones. M'agradaria afegir que el Dia de la Dona no és tot sol el 8 de març, sinó que és de 1 de gener en el 31 de desembre.
Aquest Dones Fest és una jornada en què durant tot el dia hi haurà actuacions en viu, tallers, xerrades, informatives i accions amb l'objectiu de fer visible la figura de la dona a la música i reivindicar la seva tasca dins aquest sector.
Les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts, dia 3 de març, en què acaben de saber que el president del govern central, Pedro Sánchez, compareixerà demà en una roda de premsa, en una declaració institucional a partir de les 9 del matí a la Moncloa per analitzar la situació a l'Orient Mitjà. Tot això quan avui, hora baixa, Donald Trump ha llançat un advertiment a Sánchez i diu que tallarà tot el comerç amb Espanya si no canvia la seva posició en relació amb l'Iran.
Ho ha dit el president dels Estats Units des de la Casa Blanca en una compareixença en què ha qualificat Espanya d'un aliat terrible. I could tomorrow stop, or today, even better. Demà mateix, o fins i tot avui, que encara és millor, jo puc tallar els vincles amb Espanya, ha dit Trump. Sobre el terreny, Israel ha bombardejat l'edifici de la ciutat iraniana de Qom, on estava previst que es reunissin el grup de religiosos encarregats de triar el successor de l'ayatolà Ali Khamenei, mort en els bombardejos de dissabte passat. Tot i això, però, els clergues no s'hi trobaven reunits.
Precisament la guerra entre els Estats Units i Israel amb l'Iran ha marcat la primera jornada de la Fira Turística de Berlín. Els empresaris del sector i les institucions es mostren preocupats davant la inestabilitat geopolítica.
A l'expectativa de com evoluciona per saber quines seran les conseqüències econòmiques, els turoperadors parlen de bones perspectives per enguany. Valoració positiva també per part del govern. La presidenta Marga Provenç insisteix en la necessitat en un moment com aquest de ser a la ITB.
I com pot afectar a hubs internacionals com puguin ser Doha o Dubai per tema del turista asiàtic, no? Dit això, nosaltres avui a hora baixa que tenim les reunions amb els turoperadors, evidentment és molt important per copsar com està aquesta realitat en quant a cancel·lacions, altres destinacions, però també és molt important estar aquí per posicionar les Illes Balears i Espanya, per suposar, com una destinació segura.
I el grup DAM ha comunicat avui als treballadors el tancament de gama, però manté la marca Lacao. L'anunci arriba després de mesos de negociacions entre el govern i el grup empresarial català perquè les vaqueries formassin part d'una empresa pública o privada.
Un fet que han descartat. Pel moment, no hi ha data concreta del tancament de l'embotelladora de llet de Mallorca, tot i que l'empresa ja ha anunciat els 14 treballadors que seran recol·locats en altres tasques. El delegat sindical Jesús Ávila explica que d'ençà de Nadal les negociacions es van estancar.
molta gent se queixa del preu, que bueno, nosaltres en el projecte volíem baixar aquest preu i conservar lo tradicional, o sigui, creiem que deixar perdre gama era deixar perdre una identitat local molt, molt gran. Estem perdent sempre el poc que tenim per deixar-nos endur per el turisme.
El govern que lamenta que es perdi una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa, assegura que continuarà cercant solucions per al futur de la ramaderia lletera.
I un incendi a les avingudes a Palma ha obligat a desviar el trànsit a diversos trams durant gairebé una hora.
El foc ha tingut lloc al setè pis, ja està extingit. Ha passat el migdia per un encens que, una vegada tret a la terrassa, ha calat foc a la roba estesa i ha causat un segon incendi, l'hora baixa, que ha deixat un ferit lleu. La circulació ja s'ha restablert en normalitat. Les 7 persones desallotjades no podran anar a casa fins demà.
I el Consell d'Eivissa ha presentat una denúncia davant la Guàrdia Civil perquè s'investigui la baralla entre una trentena de menors acollits pel Consell.
Un fet que ha acabat amb una treballadora ferida i el trasllat d'un dels menors a un centre conductual fora d'Eivissa.
Així arribam a les 8:04. La informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa. Xiu, xiu.